Al llarg de la setmana passada arribam a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que a partir del mes de juny Mallorca tindrà vol directe amb Abu Dhabi.
Pèntol, amb Margalida Mateu.
Començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol, ben tornats i gràcies per ser-hi. Aquest programa té totes les lletres i té una amarga xifra aquí amb nosaltres, el control tècnic, gràcies. I ara han jugat amb les paraules i amb l'herbari virtual de les Illes Balears, de la Universitat de les Illes Balears, que enguany ha fet 25 anys, una meravella de percebre la botànica de les nostres illes. Però ara mos toca repassar què passa pel món i també aquí, a les nostres illes. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Si és el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Saludem en Xisco Nadal.
Aquí tornem a estar.
Celestia Oliva, com va?
Som aquí.
I Miquel Junts.
Bon dia.
Hem après moltes coses sobre les plantes. En Joan Rita és una enciclopèdia.
Ho sap tot.
Jo crec que podien dedicar un programa cada dia a una planta diferent.
És un món apassionant.
Cada planta té una història que podríem anar desenvolupant, molt interessant, i també els diferents noms que rep a totes les illes, perquè a unes illes hi ha una planta i a les altres no hi és, i bé, molt curiós tot. I
Farigola i Frígola no és...
No és allò mateix.
Allò mateix, eh?
Tot són cosines, però sí. No és la mateixa varietat, no és la mateixa planta, vaja. Aprofundirem un dia en el tema. Mentrestant podeu consultar aquest herbari, que és gratuït i que és una eina que té disponible a la universitat per tothom, si vos ve de gust conèixer les plantes on es troben i el seu nom popular. Però bé, com dèiem, ara hem de repassar la taula de redacció i aquest dies es fa la Fira Internacional de Turisme de Madrid, FITUR, i un dels titulars que avui se n'han estret és que hi haurà vol directe entre Mallorca i Abu Dhabi.
Boy from the Arab Strap. I jo, com deien, la FITUR, la Fira Internacional de Turisme de Madrid, cada any mos dona notícies, i enguany ja tenim aquesta primera informació important sobre el nostre arxipèlag. Just avui la companyia Etihad Airways ha anunciat una nova ruta aèria directa entre Mallorca i Abu Dhabi. Aquest vol directe començarà a operar aquest mateix estiu, a partir de dia 12 de juny, i començaran amb 3 vols a la setmana, però Etihad Airways ja ha avisat que el seu objectiu és acabar aconseguint una connexió diària entre les Balears i els Emirats Àrabs.
Everyone...
Ara mateix se podrà volar a partir de juny a Abu Dhabi des de Palma cada dimarts, divendres i diumenge entre els mesos de juny i setembre. I el preu més econòmic del bitllet serà, atenció, d'aproximadament 800 euros per cada bitllet. Oh.
Poca
cosa. Molt de l'obesa, molt de l'obesa.
Segons... És en fora, però clar...
És en fora, sí, sí.
800 euros,
són,
genial.
Són molt de
l'obesa. Genial, genial. Dimarts, divendres i diumenge.
Dimarts, divendres
tres
i diumenge.
Tres freqüències a la setmana, de moment.
De moment, perquè el seu objectiu és fer-ho diari, un vol diari, així que ja veurem com avança tot
això. Però un altre pic també, només mesos d'estiu. Mm. Que això ja comença a ser habitual.
Sí,
que
ara veureu per què, perquè ara veureu com venen a Mallorca allà en els Emirats Àrabs. Segons aquesta companyia, aquesta és una oportunitat perfecta per als mallorquins, per conèixer les diferents destinacions d'Etihad a Àsia i descobrir també Abu Dhabi, però també per la gent d'allà, que diuen quan venguin a Mallorca podran gaudir de platges daurades, aigües turqueses i la vibrant cultura espanyola. És a dir que, per això només venen en l'estiu.
Vibrant, eh?
Sí. Sí, però allà també tenen de platges.
Sí. També tenen platges.
Diferents,
i... sí.
Però en tenen.
Sí, sí. Nosaltres hem pogut xerrar avui amb en Pedro Fiol, president d'Aviva, l'agrupació d'agències de viatges de les Illes Balears, que és a Fitur, i des d'allà mos ha enviat un àudio amb un poc de renou de fons, perquè hi havia molta gent, però s'entén tot, explicant què pot suposar aquesta nova connexió directa entre Mallorca i Abu Dhabi. Escoltam com explica les oportunitats que ens pot donar a nosaltres, en els Balears, aquesta connexió.
La veritat que és una excel·lent notícia per al sector turístic, no tan sols per al sector emissor, que ens donarà aquesta facilitat de poder connectar amb tot el continent asiàtic en tan sols una escala. El fet de tan sols només fer una escala a Abu Dhabi és potencial que té aquesta ruta per al mercat emissor resident de les nostres illes. És a dir, pensam que, a més, amb aquesta situació geopolítica, un dels grans continents beneficiats serà el continent asiàtic. Tot el que és Xina i Japó, que són dues destinacions en auge, que jo penso que aquesta freqüència o aquestes tres freqüències setmanals seran un gran reforç per poder muntar tot el que és la nostra paqueteria.
I doncs, Xisco, ara si vols anar a Japó, només hauràs de fer una escala a Abu Dhabi.
A la Xina.
I ja, a la Xina, sí. Però sí.
De tota manera, jo hi vaig anar al Japó i vaig fer escala a Frankfurt.
Sí, sí.
Si m'entens, tampoc no...
Va bé.
No és que...
Tot i que si fas escala allà, bé, jo només he estat a Dubai.
Jo no, no,
Sario,
no he estat a cap altre continent
altre
que no sigui
món,
Europa.
És un món, no?
Per
tot sol, Sario,
port
només
de Dubai. És un món. No té res a veure amb els aeroports que, en els que jo havia anat fins ara.
Tenen hotel, n'hi ha algun que tenen piscina.
Ni l'aeroport de Palma, que és un aeroport enorme, no? Sí, és una vida. És com
tot l'engròs.
És un,
sí.
Com un centre comercial enorme.
Mm-hmm. Sí. Vas comprar res?
No, perquè...
Però feies escala? O...
Feia escala.
Sí, perquè clar, això que és això que perds,
però, t'hi perds.
Que...
de gent, de llums, de decoració, de tot.
Sí, però mirats, fan com molta oferta perquè són conscients de que molta de gent només et empra com a escala per a una altra banda, i perquè facis turisme a Emirats, de vegades te regalen, si s'escala, superen, no sé si són les 8 hores, te regalen 2 dies,
clar.
I el que fa molta de gent es fa com una primera escala de 2 dies, fas una volteta per allà per imbuir-te de l'esperit emiratí, i després llevar a la teva destinació.
És que és una gran ciutat, i de fet no sé si convé molt sortir a la ciutat en si, perquè ja el moment de sortir a pistes i pujar a l'avió, puf, aquell cel era un infern.
Home, quin...
Clar, de contaminació. De contaminació, em va escarrufar molt.
Sí?
Sí. Sí. Calitja, eren l'estiu, però un cel que no vivim
carregat.
Mai. Carregat.
Com un carro carregat de terra roja.
Això mateix.
Talment.
Sí, roig. Sí.
Però tenim més àudio d'en Pedro Fiol, que mos ha parlat també dels tipus de turisme que podrem rebre a partir d'ara també a la nostra illa.
I després hi ha una altra visió, que és la part receptiva. Pens que, més que res, aquesta ruta actua com a un hub per poder connectar tot el que és el continent asiàtic. És a dir, tornem una mica a el que hem dit per el mercat emissor. Xinesos, persones que venguin del país de la Índia, que venguin de tots els països del sud-est asiàtic, sobretot turisme d'una classe mitja alta, perquè evidentment són països moltes vegades amb vies de desenvolupament, vol dir que seran persones amb un poder adquisitiu bastant elevat, perquè en aquests països la classe mitjana no existeix o no l'entenem com l'entenem aquí. Això vol dir que vendrà gent amb un alt poder adquisitiu, a part d'evidentment el poder adquisitiu que existeix en el país emiratí, i el que farà que tinguem grans pernoctacions, és a dir, que aquestes persones venguin i pernoctin més temps.
Idò, vendran més dies, ara a part d'alemanys, anglesos i europeus, tindrem gent del continent asiàtic que vendrà de viatge aquí, i clar, ja que venen, estaran més dies.
Amb el poder adquisitiu, sí, sí, que és aquest turisme com a de luxe, que se persegueix, que sigui turisme amb un alt poder adquisitiu, com escoltàvem,
Pedro. Tu ves alerta, perquè els hotels en els que estàs acostumat a anar pujaran de preu.
Els d'aquí?
És que ja clar,
que jo aquí no vaig
copats, estaran copats.
Clar, no poden manar ja.
És a dir, que venguin turistes amb alt poder adquisitiu, el que faràs que, per un tema d'oferta i demanda,
que tot pugi
segons quin tipus d'hotels, acabaran pujant de preu, i no sé si viurem una
hotel, restaurant,
una bimbolla de 5 estrelles.
Transport, tot.
Sí, els serveis compartits serà allò que més s'enquerirà, segurament.
Amén, per favor, davalleu d'aquest nigul en els que viviu instal·lats ara mateix.
Sí.
Te puc assegurar que ningú de mirats
anirà al restaurant que anant altre.
O vendrà a agafar el tip o es bus de CMT.
No, això no.
Per tant,
no, però el taxi...
No, jo me referia...
Se congestió no vendrà per aquí.
Sí, el taxi segurament que sí.
En taxi, clar.
En taxi, amb Uber, no descartis que si això comença a ser un turisme freqüent, que no se creï com una empresa de cotxes d'alta gamma o de limusines que vagi a cercar-los.
Sí, mateix, hi ha 9 hores de vola fins a Abu Dhabi.
Rellunys, sí, sí.
No és a prop, eh?
No.
Més a prop, Nova York, per exemple, que també tenim... línia directa.
Però clar, és que ara ja hi haurà més vols directes entre... Avui, per exemple, en Pedro m'ha dit que també presentaven una nova línia entre Canadà, que crec que en van enxerrar un dia, i Palma, que també a partir de juny estarà en marxa.
Aquí sí que hi
hauria. Ja podrà anar per tot.
Això
m'hi ha
agradat.
Jo ja dic que als Estats Units, mentre hi hagi l'era Trump...
Però a Canadà.
A mi me fa coseta anar a United States, però me fa moltes ganes anar a les cataractes del Niàgara, i que Canadà sempre m'ha fet molta il·lusió.
Sempre.
Per tant, Canadà o Japó, m'agrada. Ara que tenim aquesta escala... Que
però
no la fa...
Xerrenà no tenim cap promoció? No.
Crec que no.
Només
els desitjos.
Ho he dit en la boca petita, la meva
cosida. Perquè el que acabes de fer és il·legal.
Sí, clar.
Sí.
Que quedi clar aquesta cosa d'en Celestí, que jo no hi tens res a veure.
Ha estat una opinió espontània.
Segola l'ha menjat, ara et poden anar de viatge directe a Canadà sense haver de fer escala.
No, però sembla un doi, però les escales són un rotllango.
Sí.
I sempre hi ha possibilitat de que te perdin coses.
Ah, sí.
Sempre.
Jo, les vegades que he fet escala, perquè no sempre...
O que perdis el vol de després, també.
No, això també, però sobretot de les maletes. I encara bo que les dues vegades que vaig perdre la maleta vas a per tornar. Que vulguis que no, a casa ja tens aquell que són blindats que t'estan esperant,
sí.
Però tu imagina't que te'n vas de viatge i a l'anada te perden la maleta.
Al Japó me va passar, però com que vàrem fer escala a Frankfurt i l'escala va ser molt ràpida, nosaltres vàrem arribar a la connexió perquè hi va una mica de retard, però les maletes no van arribar. I és clar. A dir, que mos plantam a Japó sense maletes,
és
veure que el sendemà mos els van endur a l'hotel i tot bé, però clar, fas. I que, per sort, Japó és un país meravellós i resulta que tenia un pijama dins l'habitació i unes sabates, que dius, sí, això, benvinguts en aquest país, gràcies. I era un hotel normal, no era un hotel de luxe. I vàrem poder...
Està bé que ara intentis dissimular, però a qualsevol hotel a càpsula del Japó no t'està esperant un pijama. Aquí teniu...
Jo vaig emporar pijama i sabatilla.
Ni si és Margalida. No, això no.
Que era de 5 estrelles perquè ja en tenen 8.
No. Era un hotel de Tòquio normal i tampoc no són cars els hotels d'allà. Són més barats que aquí, fins i tot. Però bé, ho dic per això, que a vegades passen aquestes coses, que se perden maletes i... Si fas escales, però bé.
M'agradava més el metavers en el qual la Margarida Mateu i acompanyants anava a comprar un kimono per poder circular per Japó. Perquè vos havien perdut les maletes.
Ja que arribàvem, au.
En pijama.
No, els kimonos sí que són caríssims. Molt cas, els kimonos, sí.
Pijama occidental, el que vulguis.
Pijama.
Kimono ja és un altre rotllo.
Sí. Però bé, canviant de tema, ara vos hem d'explicar si sou dels que sempre utilitzeu auriculars i d'alerta perquè pot afectar l'oïda.
Criden fort, com si tot aquest volum de veu els donés la raó. Preparats per marcar-nos les tendències noves que es porten en guany. Paga i et donaran tot el que mai has necessitat sempre. Amb preus ajustats. Som per tot, a les bústies, als vagons de metro.
I de cada vegada és més habitual veure gent que utilitza els auriculars al tren, al metro o pel carrer per escoltar música, podcast o la ràdio mateix. Hi ha gent, sobretot joves, que sempre que surten de casa seva els utilitzen. És per això que avui volen comentar un reportatge del 3CAT que explica que aquest ús prolongat d'auriculars, sobretot a volums alts, pot tenir conseqüències per a les nostres orelles. Segons els otorrinolaringòlegs entrevistats...
Sí, preulota.
Sí, dic, ara que
vendrà... Avui.
Sí, bé, dic, dues R's, otorrinolaringòlegs, que s'han entrevistat en aquest reportatge, escoltar música amb auriculars a tot volum durant molt de dies pot provocar danys irreversibles, cosa que es coneix com a trauma acústic. I a més, expliquen que a partir dels 85 decibels el risc de patir mal augmenta de manera significativa. Per evitar danys a la nostra oïda, els experts recomanen aplicar la regla del 60-60, és a dir, no superar el 60% del volum del dispositiu i fer pauses cada 60 minuts. Per aplicar aquesta regla, se poden activar límits de volum al mòbil i posar temporitzadors d'una hora a les aplicacions de reproducció de música per aconseguir fer una pausa de silenci. I una altra pregunta, són millors els auriculars de diadema o de botó, aquells que s'introdueixen dins el conducte auditiu? I dels experts recomanen els de diadema, que no tapen el conducte auditiu i permeten una ventilació més bona i aconsegueixen ser manco agressius per l'orella. Els auriculars de botó, diuen, poden afavorir irritacions, acumulació d'humitat i infeccions. I, a més, aquests de botó recomanen no compartir-los amb altres persones, perquè és molt fàcil que puguin transmetre infeccions d'una persona a una altra.
S'han de fer nets, no?
Sí, sí, s'haurien de fer nets.
Com bé, perquè si no queden plans de cera.
De cera i de qualque cosa més, suposant.
S'han de fer nets.
No compartir-ho. Bé, la gent no les sol compartir. Vosaltres compartiu.
Jo, dins el tren, n'he vist, de gent que va junta i se posa un auricular a un i un auricular a l'altre.
Jo comparteix que duim ara.
Aquelles clar, compartint tots,
sí, tots, tots. No és que entenguem, clar, no. Però la gent se pensa que els duim de que nostra.
Va bé, aquest de diadema, que són els que duim nosaltres ara, són més segurs, per lo que fa a les infeccions. I també més segurs per les hores, perquè no s'introdueixen dins el canal auditiu i són més segurs.
Sí, perquè no... De totes maneres, ara, si quasi totes les aplicacions te diuen alerta...
Haurien de baixar decibels, sí, sí. Fa massa hores que escoltes música, t'hauries d'aturar.
Exacte, els cascos posats.
Oh, bé, el manco al meu mòbil sí que ho fan,
que,
això,
exacte,
i t'avisa.
Exacte, sí, ja sí. T'avisen de vius, perquè, clar, és que com serem d'aquí 100 anys els humans, no?
Clar, és que te pot fer molt de mal, aleshores, i...
Bé,
i clar,
que també, antigament, ara ja no tant, però fa uns anys la gent anava a discoteques i el cent demà t'aixecaves i t'explotaven, aleshores.
I encara ara, jo he anat a qualque banda.
A discoteques
però
encara...
Però està tan fort,
no hi anem.
No hi anem.
En teoria està prohibit tenir-la tan forta, hi ha una limitació de decibels. Per veure que segons quines festes encara...
Jo record haver anat a un concert a Manchester d'una banda.
Ells coneguts per tocar molt fort.
Ell sempre tan internacional. No podia ser un concert a Buja.
Sí, tenen torres d'amplificadors. Era un teatre de l'Apolo de Manchester i a l'entrada era amb un amic, m'ho van donar taps. I nosaltres dos em vàrem riure.
I no, no mos els varen posar.
I no mos els varen posar,
i
no.
L'on de fa?
Així com varen començar ja, aquell ona, mos van vestir cap enrere, i jo feia ràdio en aquella època, i es concert de vista un dissabte, i vaig estar fins dimecres amb Soy de Tocada.
Wow. Mm-hmm.
Níquel Hernández, de fet, era tècnic en aquell moment a la ràdio de Mallorca, allà on feia feina jo, i li deia, posa'm el volum més baix, i em deia, però si ho tenc mínim. Sí, sí, vaig patir.
Wow.
Vaig patir.
Mm-hmm.
Sí.
Sí.
Per tant,
hi ha molta gent que
s'ho posa,
de... i en el festival de música ja se veu moltíssima gent en taps.
Ara hi ha més gent conscienciada i de cada vegada hi ha més gent que surt de festa en taps, que cada vegada que entra dins una discoteca o va a un concert o va a un festival...
I a l'aire lliure encara, perquè te'n pots allunyar, no sé, que siguis molt fan i vulguis estar a primera fila, que això ja també...
No, sempre és una bona acció, perquè aquests taps no te lleven oïda, sinó que te baixen els decibels només. És a dir, tu sents el mateix que sona per els altaveus, l'únic amb uns decibels més baixos, cosa que és perfecta.
Per allò de que vos pitassin ses orelles, vos ha passat.
Jo m'ha passat, passat més d'una vegada.
En aquest cas.
I a veure que no hauria de passar.
No, és molt desagradable.
Clar, és que això me retrotreu a la meva joventut més immediata, que era quan sortia i se podia fumar en les discoteques.
Clar. Que quan, música forta,
que quan arribaves fumar. A casa teva ho havies de posar tota hora ja i la roba que duies l'havies de ficar directament
és que te dutxaves i encara quan, quan te pentinaves encara senties aquella olor de, com quan vas a un foguero.
Jo no sé com ho fem, perquè avui en dia qualcú fuma de vora tu i ja vols oratjar la roba aviat i en aquell temps...
Perquè han desenvolupat manco tolerància en aquest tipus de olors. Es consellen que fa fer una peixateria. Ha de fer molta olor de peix perquè tu te'n temis. Abans teníem la pituitària, m'imagino, com a més habituada, o tenies clar que si anaves a una discoteca en sortia en el carrer, que varies fent olor de fogueró, i ja ho tenien com a més interioritzat. En canvi, ara és cert que qualcú te fuma de vora o qualcú te fuma a prop, i la primera que fas és arrencar a córrer per no estar de vora el cigarret.
És així.
És així.
Per sort, han canviat moltes coses. I això dels volums...
I com sempre, tots els canvis mai són absentos de polèmica. No és que quan se deixi de fumar tancarà soci. No és que quan... No, és a dir, hi ha coses que per salut s'han de prendre mesures, mos agradi o no mos agradi, i a lo millor si durant anys i panys ho han fet malament, doncs hi haurà un moment, un dia, un punt en concret, que haurem de començar a fer les coses com toca.
A més que tothom fumava. Bé, tothom no, però no. Una gran quantitat de gent dins es locals.
Fumaven 10 persones, ja estava ple de fum.
Jo no sé com sobrevivíem aquell vespres.
Perquè nosaltres érem d'una altra pasta.
Érem d'una altra pasta.
I no passa
ara
res.
Ja no som.
No, ara jo ja he tornat a la pasta de tothom. Me sap greu, abans supos que era d'una altra manera i ara ja tothom me molesta a les totes. Però bé, no compartiu auriculars.
No.
Si són de botó, seria el resum
no
i alertau... A la taula en seu volum, que soïda és important.
I en ses hores de consum, no estigueu migdia amb auriculars posats.
O manco si els heu d'utilitzar moltes hores, descansar una
estona. Encantada, perrita de Huelva, precaució, amigo escuchador.
Clar, també sé de gent que se'n va dormir amb auriculars.
Clar, això sí que no ho havia sentit mai.
Joves.
Dormen amb auriculars?
Dormir.
Se dormen.
Suposo que en qualsevol moment, que no saben ells, se lleven els auriculars o queden per dins el llit.
T'anava a dir, jo n'he perdut ja dos jocs d'auriculars.
Jo també ho he fet qualque vegada.
Sí?
Però els has trobat? Perquè anava a dir,
els he trobat.
Però
no te pensis. Jo normalment, quan escolto auriculars, me poso auriculars els vespres quan vaig de viatge. Si comparteixes habitació, tampoc has de forçar a la persona que tens al costat a poder escoltar la teva música o a escoltar si mires qualque capítol d'allò que sigui. I sempre l'endemà me despert
i no saps on som.
I he de començar a rebostejar per tot i un dia...
Xisco, s'acord de fer, de posar el volum del mòbil a tope i sentirà el seu auricular a ones.
Molt bé.
Perquè m'ha passat moltes vegades, allò.
Què dius?
Servei públic, ara mateix a IB3, si perdeu un auricular, en salta auricular damunt la taula, no és hora, eh?
No.
L'heu de posar...
Jo em dic, quedat en el plec de...
En seu volum.
Sí, o cau de llit i...
Els que estan parlant d'auriculars, que de cada vegada són més petits, no te pensis que allò fos un tiranosaure, és que és un botonet que de vegades, si dones en dues mantes, se posa allà al mig sense voler i ja ha begut oli.
Ara ja ho saps, ara ja els ho trobaràs tot, Xisco.
De totes maneres, estaria bé els auriculars en el llit.
No.
Els auriculars, els auriculars en el llit, no. Te'n vas dos dies de viatge
i no passa res.
I si esteu company d'habitació ronca...
Clar, és que ets la millor solució, no m'ho pots per això.
Clar, sí.
Deixem-ho aquí. Darrer tema del dia, perquè ara vos hem d'explicar que Amazon, no sé com vulgueu dir-li, ja fa proves per repartir paquets amb drons a la Terra.
L'autoritat civil britànica, perquè aquí hi havia una labiodental bilabial junta i costa un munt pronunciar-ho, l'autoritat civil britànica ha aprovat tots els canvis necessaris pel que fa a les normes de gestió d'espai aeri a la ciutat de Darlington, a Anglaterra, perquè Amazon pugui posar en marxa la seva primera prova per repartir paquets en drons al Regne Unit. Un projecte que ja té crítiques perquè ningú tocarà el timbre de casa teva i et donarà el paquet en mà, sinó que es dipositarà o caurà directament al jardí del client. Amazon encara no ha donat una data d'inici d'aquests repartiments en drons, però en aquesta localitat ja hi han començat a fer proves i, segons el seu projecte, poden fer fins a 10 enviaments cada hora, 12 hores al dia i 7 dies a la setmana, des del magatzem que tenen precisament a Darlington. També expliquen que poden fer entre llegues amb manco de 2 hores per a compres que no superin els 2,5 quilos. És a dir, que no sé si la península de les cases vacies de nuclears te l'enviarien per Amazon, perquè és un llibre una
si pesa,
mica...
Si pesa més de 2,5 quilos.
És una mica feixuc. El gegant analògic ha fet aquest mateix... ciutats dels Estats Units i vos han de dir que han tingut més d'un problema. El més recent va ser que un dron va atear un fil d'internet i va deixar clients sense connexió. Però asseguren que aquests drons que hi haurà a Darlington són més moderns, tenen una tecnologia de detecció d'obstacles i que tenen unes càmeres que evitaran el contacte amb persones, animals, altres aeronaus i obstacles que es puguin trobar durant el viatge. No sé si vos agradaria o no, estimats companys, que aquesta distòpia, ara que una ucronia ha guanyat el Premi Ciutat de Palma, com a d'en Jaume Oliver, no sé si vos agradaria que una distòpia arribés també a casa nostra, com és que drons mos serveixin paquets.
Primer, aclarim conceptes. Ucronia és aquesta història de ficció...
Ucronia és quan tu un fet històric l'alteres i te demanes què hagués passat...
Sí.
Si, per escar més clar, què hagués passat si els nazis haguessin guanyat la guerra.
Mm-hmm. Per exemple.
Si l'ucubres aquest món, és una ucronia. Una distòpia és que t'inventes o si crees un món futur amb unes normes no gaire bones per l'ésser humà. Mm-hmm.
Que tot allò és, sí, dolent o desagradable.
Distòpic.
I dit això, ja no és ni una ucronia ni una distòpia, això ja és una realitat.
Lo que era una distòpia passa a ser una realòpia, si m'apures. És que...
No sé, ja m'ho fa un pot de por, això.
Ben, de tenir jardí, Jo tenc un balcó.
Jo no tenc jardí.
Un balcó.
Jo estic convençut que primer comencen en sots jardins i després acabaran entrant dins casa teva.
Sí,
directament.
Però m'agrada molt.
I tu diràs, te diran, Celestine, tal dia, a tal hora, deixa sa finestra...
Me trobaré paquets en el balcó, sa balconada.
No, deixa sa finestra de sa cuina oberta. Ah. I tu deixaràs el finestró de sa cuina, el dron entrarà i a sa teva, no sé, supos que allà, sa teva galeria, te deixaran el paquet.
Què t'apareix?
Això és la fase primera, la fase alfa. Jo ja que sé, ets omega, si m'apures, però això passarà.
Sí, sí. A Manco ja hi ha proves al Regne Unit de que s'enviaran poquet en els jardins. Clar, m'ha quedat atenció perquè aquest article que l'han llegit a l'Ara avui es titula de Jeff Bezos contra Jane Austen. I dius, això què és?
Ho han recercat molt.
Sí. Resulta que la Jane Austen vivia a un lloc del Regne Unit que és on fan les proves...
Darlington,
que és on fan les proves d'enviar aquests paquetets en els jardins a través de... Amazon, que és l'empresa d'en Jeff Bezos. Per tant, aquí sí que fan una ficció relatant que si negeu un Austin se molestaria perquè en Jeff Bezos li enviaria paquets
perquè
a
ell li agradava molt cuidar jardins.
Sí, no? Exacte, que no li trepitgin les flors.
També t'ha dit que United Kingdom, Regne Unit, hagi permès que de vores poble de negeu en Austin montin una de les grans sucursals d'Amazon, serà per pobles.
Ha anat així.
Ja, però... calia que fos justament en el poble d'una de les millors escriptores que tenen a la seva literatura.
Creus que està fet aposta?
No, jo crec que hi devia haver...
Hi
devia haver un descamp...
una casa en jardins.
O hi devia haver allà d'haver un descampat a bon preu per fer la central i després ja els drons ja varen venir després.
Doncs t'enviarà molt de llibres.
De Jane Austen.
Seria una molt bona promoció, que ja que empiparan a tot el poble
arriben a dos quilos i mig.
En sols drons.
N'hi ha de... orgull i prejudici no és curta.
N'hi ha que pesa, no?
Si no, l'abadia de Northanger, crec que se diu un dels llibres de Jane Austen, que és com a més breu, podrien regalar aquest.
Sí. Regalin Jane Austen.
Si volen regalar Jane Austen, trobarem el moment per fer-ho.
I si teniu jardí, el podeu dur també en el paquetet presencialment.
Clar, però aquest dron durà càmeres. Aquest dron tindrà informació de com és el jardí.
Molta, però això ho fa molta por.
I sense voler també podrà goitar per la teva finestra.
Ah, clar.
I què farem amb aquest Big Data? Perquè te diran, no, és que això no ho faran servir.
No.
Claro,
tenim molt d'exemples. Ja veurem què passa.
I llavors, d'aquí una sèrie d'anys, descobriran que totes aquestes dades se varen emmagatzemar.
Que diran, compra per compra. Aquest no llitgeix.
Clar.
Mitel.
I després tu vés-te'n a denunciar a Amazon, que recordem que Jeff Bezos és un dels grans potenciadors o un dels grans que posen euros, no? Un dels grans sufragadors de Donald Trump i de les seves campanyes, que era allà en els primers discursos que va fer Donald Trump juntament amb en Mark Zuckerberg, Elon Musk, etc. Perquè, clar, la tecnologia, la riquesa, no coneix ideologia, allò que coneix és multiplicació de riquesa.
Jo estic més que m'ho dugui un repartidor i ja està.
I ja està.
No hi ha tant de problemes.
Ho deixem així, doncs? Sí. A més, no tothom té jardí. No. És un luxe tenir jardí. Fem un tento.
El teu moment de Tèntol.
El meu moment de Tèntol és sora baixa, quan m'assec un rato perquè ja no tinc ganes de fer res més.
Tèntol. IB3 Ràdio és Dial. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Avui, darrer capítol sobre el bàsquet, que tampoc no han de cansar els oients. Al bàsquet hi ha diversos tipus de tir que els jugadors utilitzen segons el tipus de joc. El tir o llançament en suspensió és un dels més comuns i consisteix a saltar i llançar la pilota en el punt més alt del salt, ideal per evitar la defensa. L'entrada a cistella, mai entrada a canastra. que s'executa molt a prop del cèrcol, no aro, que és un castellanisme, sovint amb l'ajuda del tauler. Ei, ni tabler ni tablero. El llançament o tir de tres punts, també anomenat llançament triple, es fa des de dins de la zona de tres punts. El llançament o tir lliure s'executa darrere la línia de tirs lliures i dins el semicercle. I l'àrbitre, i no àrbit, per favor, el concedeix quan s'ha comès una falta. Altres tirs, com el ganxo i l'esmaixada, ja han dit que no han de dir mate. Són tirs habituals en jugadors interiors. Si domineu tots aquells llançaments, segur que teniu el partit guanyat. I terme explicat, terme acabat.
Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que un dels premiats amb el Premi Ciutat de Palma ha estat el mallorquí Javier Chacartegui amb el Premi Maria Fortesa de Audiovisuals en la secció de curtmetratge.
Una persona normal és el curtmetratge de Javier Chacartegui, guanyador amb el Ciutat de Palma, que aborda la salut mental. El jurat, format en aquest cas per Núria Abad, Marta Hierro i Rafael Ignacio Cortés, ha valorat aquest curtmetratge per la gran qualitat interpretativa dels seus actors, un guió sòlid i una imatge excel·lent i per la seva capacitat d'emocionar l'espectador. Han argumentat. Conta la història de dos germans distanciats pel temps i la inestabilitat mental d'un d'ells que recuperen el contacte. Ha guanyat el Premi Maria Fortesa d'Audiovisuals entre un equip quinzena d'obres presentades. Chacartegui ha fet feina a sèries i pel·lícules d'èxit a Netflix, com la premiada El caso Assunta o el film La viuda negra.
I volem parlar-ne amb ell, Javier Chacartegui. Com estàs? Enhorabona.
Hola, què tal? Muchas gracias.
Gràcies a tu. Quina llàstima que no se pogués fer, però bé, ja sabem que es va declarar dol nacional i no s'han pogut lliurar aquest Ciutat de Palma, però supos que te feia il·lusió recollir aquest premi.
Y la verdad que sí, me hacía ilusión y bueno, nos lo comunicaron el mismo día 19 y bueno, ojalá podamos retomar la gana en algún momento, no sé muy bien cuáles son los planes.
Sí, faran un petit lliurament de premis a cort i segur que vos avisaran aviat, Javier. Tu ja eres a Mallorca perquè no vius a Mallorca ara mateix.
No, estoy un poco entre Madrid y Palma al final por temas de trabajo. No me queda otra, la verdad.
Uh-huh. Porque a Madrid hay más feina, ¿no?
Bueno, sí, realmente yo llevo 8 años dedicándome a escribir, sobre todo, a la escritura de guiones, pues como habéis dicho, ¿no? El caso Asunta, La viuda negra, bueno, la película El verano que vivimos, y lamentablemente, pues bueno, este tipo de trabajos requieren de cierta presencialidad, aunque no total, y pues eso hace, ¿no?, que no pueda seguir viviendo en Palma como lo he hecho toda la vida.
Uh-huh. De llàstima. Presentares aquest curtmetratge premiat a l'Atlanti de Mallorca Film Festival aquest estiu.
Sí.
I ha fet molt de recorregut. Com ha anat?
Pues la verdad es que el circuito de festivales me he dado cuenta de que es bastante exigente, sobre todo en lo que es, bueno, el tema de cortometrajes, que es lo que yo hasta ahora he podido a manejar. Entonces, bueno, hemos estado en unos cuantos, la verdad que contento con la calidad más que la cantidad de los festivales, empezando por el Atlántida, por supuesto, el Evolution de aquí de Mallorca también, y bueno, y culminándolo ahora con este premio, la verdad que muy muy contentos, la verdad.
Qué bien. Sí. Enhorabona. ¿De qué parla aquest audiovisual, aquesta persona normal, aquest curtmetratge que has fet, Javier?
Bueno, como todo lo que yo escribo a nivel personal, siempre mezcla una parte de realidad con ficción, ¿no? Entonces, en este caso, parte de una premisa que a mí me es propia, una situación familiar, bueno, que es que de relación de hermanos, digamos, en la que he podido basarme, pero luego yo le doy una estructura de ficción, ¿no? Entonces, en nuestra historia se trata un suceso de una gravedad bastante considerable, que es lo que les reúne a ellos después de un tiempo separados. Y bueno, básicamente un poco trata eso, ¿no? Al final, esa relación de hermanos, ¿no? Y la importancia un poco de la comunicación y del acompañamiento, ¿no? De la familia cuando hablamos de situaciones difíciles relacionadas sobre todo con la salud mental.
Mm-hmm. Clar, tens dos actors, en Guillermo Rack i en Joan Orrach, també són germans.
Uno de ellos es mi hermano y el otro es mi primo, sí. La verdad es que todo queda en familia, ¿no? En este cortometraje. La verdad que, bueno, he tenido mucha suerte de poder contar con ellos. Mi hermano precisamente es estimado como actor, él quiere que eso sea realmente su vía profesional. Y la verdad es que, pues como digo, muy, muy orgulloso del trabajo que han hecho, de todo lo que han dado de sí mismos en este proyecto y por haber confiado en mí, porque al final es una historia y es un reto que no tendrían por qué haber asumido, y la verdad es que la confianza que tuvieron en mí desde el principio, pues le he agradecido muchísimo, y este reconocimiento pues es sin duda para ellos también.
Que bé. Clar, el jurat ha dit la gran qualitat interpretativa dels actors, ha destacat sí. Això, també el guió, que és molt sòlid, una imatge excel·lent i la capacitat d'emocionar l'espectador. T'agraden, creus, aquestes paraules que t'ha dedicat el jurat?
Sí, bueno, yo no podría pedir más. Yo como director, desde luego, no. Para mí uno de los máximos cumplidos que te pueden hacer es que alaben las interpretaciones de tus actores. Y bueno, y como guionista, por supuesto, pues también, ¿no? Que alaben la solidez. Y finalmente, si somos capaces de transmitirle algo al espectador, como dicen ellos, pues también, madre mía, es un poco la razón por la que elegimos contar historias y hacerlo a través de la pantalla, ¿no? Entonces, que poder romper esa barrera, para mí es fantástico. Sí, sí.
I com és això de rodar a casa? Perquè vas rodar a la costa del Cúdia, supos que són paisatges sí. que tenies interioritzats i que també no sé si faciliten la feina quan un ja té la localització feta i pot rodar a casa, que el que haig de la fi és com està tocant mare, de qualque manera.
Bueno, es casa hasta el punto de que es la casa en la que veranea mi madre. Entonces, digamos que todo nos es muy propio, ¿no? Yo creo que escribí la historia a raíz de imaginarla en ese lugar en el que sucede, que es allí en la zona de Barcarás, ¿no? Cerca del puerto de Alcudia y la bahía de Pollensa. Y realmente es curioso cómo el visualizar, ¿no?, un espacio como ese dio lugar a que pudiera surgir de ahí la historia, ¿no? Creo que tenía la intimidad necesaria, la quietud. Además, ese paisaje en invierno es muy especial, ¿no? Nos hizo bastante mal tiempo, de hecho, el semana que duró la filmación, pero pudimos sacar las horas justas para poder rodar, sí, sí.
Clar, i ara que ja has rodat en el teu germà, fas comptes repetir, ho dic perquè ara que heu creat aquest tàndem de germà director, germà actor, ningú millor que sa família, de vegades per entendre's amb una mirada.
Sí, sí, bueno, la verdad que ha sido una experiencia intensa, pero muy, muy enriquecedora para ambos, porque al final, pues eso, ya digo, tratamos una historia que tiene una base, ¿no? Los dos nos sentimos reconocidos. Pero sí, yo ahora mismo él está centrándose en formarse, en formación, que yo creo que es vital para él, pero ha demostrado con este cortometraje que aptitudes tiene de sobra y quién sabe si en el futuro podemos volver a colaborar, si surgen personajes que tengan sentido para ello, claro que sí.
Que bé. Javier, com el podem veure? Ja se pot veure el teu curtmetratge? Clar, ara és que ara mos has deixat moltes ganes de veure-lo.
Sí, pues la verdad es que hasta ahora no, porque al final cuando un cortometraje está dentro del circuito de los de festivales, lo que se solicita pues es que no se pueda visualizar en ningún otro lado de manera pública. Pero como estamos ya llegando al fin del recorrido, yo creo que próximamente pues estará disponible online, seguro, seguro.
Perfecte, doncs el mirarem segur, i sobretot enhorabona per haver estat el guanyador d'aquest Premi Ciutat de Palma, una persona normal, sí, amb aquest curtmetratge.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, una ferrada, i gràcies.
Gràcies.
Fins una altra. I d'un premi fem una pausa i passam una altra.
IB3 Ràdio és diversió.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te digués. No?
Però és que em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo me la veu. Ara sí, tenim el canal estandàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també se n'ho mira.
Que m'estàs contant?
Sí, que
fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espiar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
Un altre premi, Ciutat de Palma, que avui us volem explicar, és el del nostre company Rafael Gallego amb el Premi Margaluz d'Arts Escèniques per l'obra Chocolate.
L'ambulància va arribar massa tard. Ni varen posar la sirena, tanmateix ja ni podien fer res. Sa por li va fer s'informe en un pispàs. Mort per sobredosi. Però sa premsa del Sant Demà va xerrar de muerte misteriosa de un muchacho.
De Chocolate, el jurat, format per Maria de las Nieves Portas, Francesca Busquets i Joan Carles Bestart, ha valorat el text dramàtic, diu, d'una profunditat extraordinària, una interpretació que és un desafiament interpretatiu, una direcció sublim i acurada per posar en relleu el periodisme d'investigació. I, a més, han afegit per recuperar i mantenir viva la imatge d'un personatge icònic de la història de Palma, alhora que ret homenatge a totes aquelles figures oblidades que han esdevingut icòniques d'una determinada època i per evocar un moment essencial de la història i la cultura de Palma i de Mallorca, com són l'explosió i consolidació del turisme i el moviment socials dels anys 70. Chocolate, hem de recordar que era el menor José Esteves de la Concepción, trobat mort en el Parc de la Mà en només 13 anys. Amb un talent musical excepcional, aquest jove, d'origen humil i immigrant, va captivar el món cultural de ciutat dels anys 70 i va esperonar els moviments contraculturals participant al Selva Rock i també en l'ocupació de Sa Dragonera.
I nosaltres volem felicitar en Rafael Gallego. Rafael, com estàs?
Com estàs? Moltes gràcies.
Enhorabona.
De tot l'equip.
Que bé. Clar, perquè ara ho esclarirem, la premia és la producció, diguéssim, tota l'obra de teatre. El test, la direcció, la interpretació...
Sí, tal com expliquen en el raonament, no?, del premi, la producció d'Offline, la direcció de Rafael Duran, les interpretacions boníssimes d'en Gomila, d'Antoni, de Nayo Guerrero, en Jo, en Joan Carles Belviure i també en Luca Bonadei, que fa els bolos que no pot fer en Jo perquè viu a França, i sobre un test que vaig, me vaig inspirar també gràcies a l'assaig d'en Tomó Canyelles.
És un premi coral, aquest.
I és un premi dels marginats, dels marginats i de les persones que van decidir, com en Jaume Sant Andreu, a qui haguessin dedicat el premi si s'hagués fet la gala, varen decidir viure en els marges per ajudar en els marginats, en Jaume, que va conèixer en Xocolata, i molt de marginats més d'aquella època i d'èpoques més recents.
T'està donant moltes alegries aquest Xocolata, Rafael.
Sí, sobretot perquè podem contar la història més enllà, fins i tot de les illes. Ara el febrer se'n va a Barcelona, després a Tarragona, el farem a Madrid, perquè l'he traduït al castellà el mes de juny, i jo crec que retrata, a part de tot això que hem dit, una època on totes les revolucions estaven per fer, on era una època de convulsió, de coses noves, ignotes, del consum de drogues, de la música del moment, de conquestes socials, que algunes van arribar i altres no.
Mm-hmm. Clar, parlàvem fa una estona amb en Xisco que el Premi Ciutat de Palma de novel·la en català d'en Jaume Oliver fa una ucronia.
Mm-hmm. Ara entendrem en l'aviador.
Sí, a avui. Mm-hmm. Ai, que bé. Sí. I de l'escoltarem, perquè també està d'enhorabona el nostre company periodista. Clar, tu no fas una ucronia, però sí que fas el que hauria passat si el Xocolata hauria mort d'aquesta manera, si hagués mort d'aquesta altra manera.
Sí, jo més que allò que hagués desitjat, com fa, entenc que fa en Jaume amb aquesta novel·la premiada, o fa en Tarantino, per posar un exemple, era una vez en Hollywood o Malditos Bastardos, no? Que no li agrada que els nazis guanyin i per tant se'ls carrega. Més que fer això, vaig haver d'especular sobre les possibles causes de mort d'en Xocolata, perquè cap de les persones que vaig entrevistar se va creure la versió oficial de la policia, que va apuntar a una sobredosi per heroïna.
Mm-hmm. Clar, feia mitja hora que no guanyaves un premi. No sé si ja pensaves que s'havia torbat molts univers en reconèixer, en dedicar aquesta trajectòria fulgurant, com a, ara ho dic sense ironia, ho dic de veres, com a dramaturg, et cert que des que vares començar a publicar, des que vares començar a ser representat, sí que sembla que ara fer un gallego ja és una marca important. Tu ho sents així o no?
No, perquè he fet coses molt diferents. És vera que sempre me mou en els marges, o intent moure'm en els marges, en aquelles causes que jo crec que se li ha de posar el focus, ja sigui la lluita laboral de les cambreres de pis, ja sigui l'orca en tot allò que suposa, no? de lluita per la llibertat i LGTBI, etc. Ja sigui refugiats, ja sigui salut mental. Sempre intent posar el focus, i això podia ser un segell, sí, però també he fet Taula Italiana i Laura, que és com David Mataró, que són comèdies que en principi no tenen molt de missatges, més que posar en valor, que ja és molt, les actrius d'una època. No?
Mm-hmm. Com combines l'aviador cada cap vespre i aquesta tasca ingent com a dramaturg? Tens, com tenia Virginia Woolf, una cambra pròpia? O ets un home que t'has hagut d'acostumar a escriure on sigui sobre la plataforma que sigui, perquè si no, no tindries temps?
Té un escriptori que ja l'he vist.
Sí, és que una marca que ha vengut a casa meva bastantes vegades sap que no tinc una cambra pròpia per escriure. No. És un escriptori que me van regalar de més dos amics, en Alicia en Ferran, antic, d'aquells dels anys 60-70, i que està enmig de la sala, vull dir, i allà. El que passa és que normalment els dematins estic tot sol fent feina, puc escriure en certa calma, i aprofit, però també els vespres quan tothom és adormit.
Mm-hmm. Tant que aquests escriptoris que encalaixats... Que
a la relació de la ràdio, una vegada que na Mònica i jo hem fet el guió de l'aviador, de vegades també m'ho posa a escriure.
Clar. Qualsevol moment es va per escriure. Les sí. residències també van molt bé, que has estat sí. a Xile no fa massa.
Sí, a Xile van anar més que residència a presentar, ja es tenirà un test que esper que se pugui muntar aquí aviat, sobre salut mental, precisament. Ja el van estrenar en castellà i aquí ho farem en català, òbviament. I sí, fer residències que donen molt... Aprofites molt el temps en una residència, perquè a més estàs allà només per escriure.
Mm-hmm. I ara te tornaràs a presentar qualque any a la Ciutat de Palma?
Jo crec que...
Saps com en Joan Cabó, que cada any se presenta i si no guanya té una menció especial?
No tinc cap test així susceptible, en principi. Ara estic amb diverses coses, però no crec que arribem a temps. Però encara queden molt de premis, Xisco, per guanyar. El Bor no m'he presentat mai, perquè mai s'adona les dates mai coincideixen que tingui un test presentador. Tot això de dir que el Bor normalment ho guanya en Josep Maria Miró, i si no, és vera que té molt de nivell. Mm-hmm. És molt difícil.
Ara que som en directe i no me pots enganar, me tornaràs a dir mentides quan jo te demani si... te vaig demanar. Et sembla...
Me vas demanar per una altra categoria.
Sí, sí, però veig que la meva informació era mig bona, però s'ha quedat...
No, però si tu quina altra categoria me vas demanar?
Te vaig demanar si era cert que novel·la, tu havies passat a la novel·la.
No he escrit mai una novel·la.
Ja, però bé, jo vaig rebre un input. Jo vaig dir, li he de consultar el meu company Rafael Gallego. Com a mínim, m'haguessis pogut dir novel·la, no.
Saps què passa, Xisco? I això també...
I jo, quan vaig veure Xocolata, jo, per una banda, me vaig alegrar molt per l'equip de producció, però per una altra, me va fer mal escoret perquè vaig dir, el que jo l'estim, i ni tan sols m'ha donat una pista per poder compartir aquesta alegria.
La novel·la, i això també va en sèrio... Es perla teva, que fa molt de temps que em dius que estàs en una novel·la i jo estic segur que serà molt bona.
Jo per això som molt com tu. Ho tenc allà i qualque dia.
Basta que escriguis un 30% de bé que xerres i ja tindràs un novel·lón. I aquesta la celebrem.
Feia tant de temps que un home no m'ha d'aquestes coses que ara no sé si ja fris d'arribar a que nostra i intentar recuperar on et s'arxiu novel·la.doc que va començar fa mil anys.
Com era... Era de dona.
No. Sí, ja no queden Vanessas.
Ja no queden Vanessas.
O sigui, que ja tens títol.
Clar, per favor. Perquè és vera, ja no em queden de Vanessas.
Quin percentatge de test tendries, més o menys, ara?
Ara ja, 30 pàgines escrites, Gall i Gorres. L'hauria de tornar... És que estic segur que quan m'hi posaràs l'hauria de refer del tot. Però m'han hagut de parlar de tu, que és allò que t'agrada. Sí. Per tant, no mos desviem... No mos desviem d'aquest premi. I sobretot, enhorabona, no només... M'imagino que tu com a autor ho deies... aquest premi es deuen fer el doble d'il·lusió perquè no només famien el text, clar, sinó també el muntatge, la direcció, la producció, que el que hi ha a la fi és teatre, aquest punt coral.
Agafa sentit allò que és el teatre. És una feina col·lectiva, evidentment, sense l'espai sonor de Sara Mingoya, la tècnica d'en Juanro, sense l'ajuda que mos va donar en el vestuari en Josep Orfila, sense els grans actors que ja hem esmentat, sense en Rafael Durán que va dirigir, sense Dani Cuesta que va apostar per nosaltres, la mare en enganar, sempre feien la broma, amb Antoni Gomil i jo el van enganar perquè s'ha ficat en el món de les escèniques esperant que quedi una estona més perquè ell ve de l'audiovisual. Sense tota aquesta gent, i no me vull deixar ningú, evidentment és impossible el teatre, no? I és vera que jo m'agrada no ara, tenim... de veritat que m'agraden molt més aquests premis col·lectius que aquests que
no
presentes un test
temps.
I te premien. Gràcies.
T'escoltam a les 6.
Visca xocolata.
Visca.